Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És dilluns i cada 15 dies us proposem aquesta cita que, si no sou fidels del programa habituals, us pot xocar una mica estranya, aquest feinegem en filosofia, perquè és un petit repte que llença el Pere Martí setmana sí, setmana no, aquest petit parèntesi on ens agrada jugar una mica, provocar, buscant l'anàlisi, la reflexió, les preguntes incòmodes. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui vens molt ben acompanyat amb el Jaume Claramunt, president de la Marxa de Torxes. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
I és que avui parlem d'emergència lingüística, que és el tema amb el qual se celebra aquest any les jornades Repensem-nos.
Doncs sí, és la segona edició d'aquest cicle de jornades de reflexió i anàlisi, i que és unes jornades que se celebren dins del marc de la Setmana de la República i amb la idea de dedicar un espai a reflexionar amb més calma i amb més profunditat, més enllà del que seria el pim-pam-pum, no? El guirigall constant del debat polític, ideològic, etc. Una manera de mirar d'introduir una certa voluntat de claredat, no? De mirar de saber quin terreny trepitgem abans de posar-nos a caminar, no?
Les jornades busquen aquest espai per la reflexió, pel debat, escoltar veus diferents amb la voluntat de construir. Mm-hmm. Aquí hi ha coincidència amb aquest feinejant en filosofia, sí. Però com cas en filosofia i lingüística, no? I emergència lingüística,
sí.
En aquest cas.
Bé, ja vam dir al començament de tots els programes i el reiniciar aquesta temporada que... en realitat, la perspectiva filosòfica és aplicable a qualsevol terreny. Per tant, no caldria una justificació molt particular, però és que en aquest cas es tracta de la llengua, i la llengua és l'eina de treball de la filosofia. Per tant, està justificadíssim que dediquem un espai aquí, un espai de temps. Un altre dia parlarem d'això de l'espai de temps, que és una mica estrany, no? Dediquem un espai de temps a aquesta qüestió. Però el contingut d'aquestes jornades no és la llengua en general, sinó una llengua, el català. I això potser caldria, sí, una petita reflexió. La reflexió sobre l'emergència lingüística en general no és el mateix que la reflexió sobre l'emergència lingüística d'una llengua concreta, que en aquest cas, clar, és la nostra. Per què això té un interès des del punt de vista estrictament filosòfic? No hi ha perquè sigui l'eina de treball de la filosofia, sinó perquè és la llengua és el fonament de la cultura. I la cultura és el que ens fa humans. Llavors, és indiferent que parlem una llengua o una altra. En aquest sentit, jo recomanaria molt la lectura d'una obra que no és pas... actual, és de fa ja algunes dècades, d'un autor que n'hi ha, que evidentment no és conegut de la majoria del públic, que es diu Ngugi Wa Thiong'o, i que es diu Descolonitzar la ment. L'obra, ja dic, té bastants anys, però la publicació en català és recent, és de, si no recordo malament, de l'any 2017. Aquesta obra té molt significativament un pròleg de la Carme Junyent, una de les ponents de les jornades i potser una de les millors especialistes mundials, no nacionals, sinó mundials, en el tema de les llengües amenaçades. Què ens diu el senyor Ngugi Wa Thiong'o aquí? Doncs ens narra la seva experiència com a membre d'un país i una cultura colonitzades. I ens posa en evidència la importància, el caràcter crucial de la llengua en la construcció de la identitat personal i de la identitat nacional. Per tant, una primera idea. Però és interessant com arriba ell a prendre consciència d'això, perquè en la seva biografia hi ha un fet molt, molt important, molt decisiu, no? Aquests punts d'inflexió que a vegades són molt visibles i a vegades són més difosos, no? Però en aquest cas és un punt d'inflexió molt visible. Ell va rebre per circumstàncies X, casualitats, una educació en la llengua del colonitzador, que era la Gran Bretanya, en anglès, que li va permetre obtenir una certa, diguem-ne, difusió o prestigi intel·lectual en el món de les lletres angleses, i que doncs, va publicar diverses obres en anglès. Però va un moment en què uns companys de la seva ciutat li demanen, que eren activistes culturals, i demanen una obra de teatre per inaugurar un centre cívic d'un barri. I al posar-se a escriure, ell s'adona que si l'escriu en anglès, aquesta obra de teatre, la gent que l'havia d'anar a veure no l'entendria. Per tant, escriu la seva primera obra literària en la llengua de Kènia, que és el Kikuyu. El resultat d'aquesta cosa, diguem-ne, aparentment trivial, va ser realment, per ell, molt perjudicial, però també molt revelador, perquè tot just estrenar-se l'obra, entra la policia en el teatre, el deté i l'empresona.
De debò?
Immediatament. Per què? Ell, com tota la intel·lectualitat, diguem-ne, africana, més o menys culta, era l'època de la ideologia, diguem-ne, d'esquerres, marxista, que s'anava estenent per diversos territoris, ja feia tota una crítica social i política de la dominació i de la colonització, però la feia en anglès. Clar, aquesta va ser la primera vegada que feia la crítica social dirigida a aquells que estaven realment patint allò que ell denunciava. I, esclar, això és el que les autoritats canianes no podien permetre.
Això és perillós.
Això és perillós. L'altre era...
Bueno, no que tenia, divagui, no?
Ningú se n'entrarà, no,
les elites,
món europeu, les
elites. I Europa.
I això el va fer despertar d'aquesta colonització mental. I per dir, el primer pas per descolonitzar-nos és descolonitzar la nostra ment. A partir d'aquell moment va escriure sempre en Kikuyu, i això, evidentment, va perjudicar la seva carrera. I aquí també apareixeria un dels àmbits de discussió que en el nostre terreny és constant, l'audiència, no? La repercussió pública d'allò que fem.
Els likes a les xarxes, l'audiència als mitjans de comunicació, els lectors...
Doncs, sembla que amb ell això no el va acabar perjudicant, perquè ara n'estem parlant. Per què? Perquè va continuar fent des d'allò local allò que tenia una transcendència més enllà del local, que és defensar la llengua del seu poble i del seu territori. Perquè la llengua, i això ho explica ell, aquest llibre és interessantíssim, no passa el temps, no és d'aquests llibres marxistes que al cap d'un temps sonen molt, ja, grinyol.
Rancis.
Malgrat que sí, la ideologia hi és, però es diu molt clarament, la llengua no és només un mitjà de comunicació, la llengua és el sosteniment, on se sedimenta la cultura i la identitat d'un poble, on les experiències vivencials de tots els individus parlants van donant forma lingüística en les manifestacions lingüístiques, aquestes experiències, i això és el que fa que aparegui una manera diferent de veure el món i de veure's a un en el món. Aquest és un debat que existeix en la lingüística i en la sociolingüística. La llengua realment condiciona la manera de veure el món o no? Sembla que hi ha una tendència bastant majoritària a pensar que amb la llengua construïm la realitat, no la descrivim. Si això és així, cada cop que nosaltres adoptem la llengua d'una cultura diferent, estem desculturitzant-nos i desnacionalitzant-nos, que és el que ell en aquest moment doncs, en va prendre consciència. I, per tant, salvaguardar les llengües, la veritat lingüística, no és només una qüestió de respecte a les llengües, a la diversitat, tant, diguem-ne, una cosa tan admesa universalment en el camp de la biodiversitat natural, sinó que, a més, és una qüestió de drets dels individus, de poder continuar veient i interpretant el món des de la seva cultura i les seves arrels. Per acabar aquest comentari sobre aquesta obra, ell diu molt clarament, hi ha dues fases en la colonització. La primera és la violència, no?, entre l'exèrcit, i per la violència s'imposa en els colonitzats. Però aquesta és la primera fase. Després hi ha la segona, que és la realment eficaç, que és la colonització cultural.
Més subtil.
Més subtil i més fàcil de mantenir, perquè aquesta s'interioritza, no només s'imposa des de fora. I la colonització cultural comença i acaba pràcticament amb la imposició de la llengua del colonitzador. Primer, la imposició, és l'obligació, i segon, una cosa més sutil, que és l'acceptació d'aquesta llengua com la llengua de cultura i prestigi, amb la qual tot el que és fora d'aquest àmbit de la llengua del colonitzador queda devaluat com una cosa
folclòrica,
folclòrica sense importància, i que si algú vol fer alguna cosa que val la pena, ha de sotmetre's, ha de acceptar la colonització mental. Per tant, em sembla que sí que val la pena que dediquem un temps a debatre, i ara li passaria la paraula amb el Jaume, a debatre quina és la situació del català. Nosaltres estem en una situació paral·lela a la que descriu el senyor Ngugi Wa Thiong'o. Jo crec que en molts aspectes aquests paral·lelismes són fàcils d'establir, no?
Coincideix, Jaume?
Sí, és cert. Vull dir, de fet, si us hi fixeu, en el nostre cas, sobretot, la repressió nacional ha vingut sempre, o ha sigut sempre molt més intensa sobre la llengua, sobre la cultura, que no pas sobre estructures, diguéssim, institucionals o partits o coses d'aquest tipus, no? Vull dir, la llengua sempre, el primer que han fet ha estat prohibir-la, sempre han intentat, doncs, eliminar la nació a través del poble, perquè són conscients de que, doncs, sobretot nosaltres, vull dir, suposo que altres pobles també els hi passa, o tots no? Hi ha pobles que es vesteixen no sobre la llengua, però en el nostre cas, doncs, la nostra nació es vesteix sobre la llengua, no? És la seva columna vertebral. En aquest cas, doncs, és evident tot això que estava explicant ell, no? Vull dir, aplicat al Kikuyu, però vull dir, en el nostre cas, doncs, és bastant semblant, sense potser l'inici tan cruent que hi va haver a Kènia, no?
Bé, la Guerra Civil, tanmateix, hi ha una situació que no és de la mateixa crueltat, perquè el que es va fer en les potències colonitzadores a l'Àfrica i a altres llocs, vist amb la perspectiva històrica, és realment d'una crueltat que avui se'ns fa impensable. Però sí que, evidentment, aquí hi ha hagut també el període de violència, gràcies a la qual després ve la segona part d'imposició cultural.
Sí, tu parlaves de Guerra Civil, però podem seguir retrocedint enrere, en el temps, no?
El Primo de Rivera, això que començàvem per la guerra...
I, evidentment, aquí, clar, els paral·lelismes mai són totals. Aquí la submissió i la diferència lingüística és extraordinària, i les distàncies culturals també, entre la potència colonitzadora i els colonitzats. En el nostre cas hi ha moltes menys... És molt més porós, no? No hi ha una situació tan diferencial entre els orígens lingüístics i culturals. I, per tant, això ho fa, a vegades, més difícil de percebre que, doncs, aquesta situació, no?
És molt més subtil, no? Has de filar molt més prim.
És més subtil. I llavors, a més, s'hi afegeix a altres elements que també apareixen en el debat en aquestes jornades, com són altres colonitzacions que van per damunt d'aquesta, com és la colonització de la globalització, les llengües franques universals, com l'anglès, que encara afegeixen una segona capa de...
De pressió.
Mm. De dificultats, sí. Per llengües petites, no?
Les llengües que no tenen aquesta capacitat...
Són tan petits, però són petits, en aquest aspecte.
Diguem-ne, ofegar els mercats d'altres llengües.
Jaume, i a mi m'agradaria també que ens expliquessis un concepte, que és el que heu escollit per dedicar aquesta segona edició de Les Repensem-nos. Les heu batejat o subtitulat com a Jornada sobre l'Emergència Lingüística. I és aquest concepte d'emergència lingüística que fa un temps que anem sentint, que sovinteja,
sí,
però potser no està prou explicat, no?
Bueno, el que no està és assumit. Vull dir, en aquest moment ja no ha estat una idea nostra de batejar-lo així, sinó que ja s'està veient bastant, no, de diferents sectors que parlen d'emergència lingüística, no? Perquè la situació del català, doncs, en aquests moments està en un punt, i això la Carme ho explica molt bé.
La Carme Junyent.
Sí, perquè ella, doncs, ha anat definint, diguéssim, la graduació en què una llengua, doncs, acaba desapareixent, no? En quin punt estem. Nosaltres estem molt al límit d'una situació, en principi, irreversible. A veure, irreversible a vegades no hi ha res. Si no, mira, Israel, doncs, van recuperar l'hebreu. O sigui que coses se'n poden fer, no? Però sí que estem en una situació, doncs, molt difícil de recuperar, i estem a un pas de que tots aquests joves que sembla que en l'àrea metropolitana, sobretot, doncs, no fan servir la llengua catalana com a primera llengua ni com a llengua d'identificació.
Però aquí al Penedès mateix, al pati de moltes escoles i centres de secundària, també passa.
Exacte. Però a la zona metropolitana potser és una mica més exagerat.
És acusat,
no? Dir, hem arribat, em sembla que parlaven de, en certs llocs, un 12%. Vull dir que, o sigui, per tant, que el problema real, que és el que va passar a la Catalunya Nord, que una mica ens ha d'ensenyar com funcionen aquestes coses, no? El problema real és quan aquests joves siguin pares i quants d'ells transmetran el català als seus fills. En el moment en què es perd la transmissió generacional, la llengua és morta. I estem a un pas. Veurem aquesta joventut que fa, que som capaços nosaltres d'oferir-los perquè tornin a sentir el català com la seva llengua d'identificació, per tal que això no passi, però la situació realment és d'emergència. De fet, fa molts anys que estem avisant, eh? Vull dir, en la primera jornada jo feia una mica recordatori històric, doncs, de la marxa de torxes, del correllengua, de la cal, dels actes que es feien al Via Fora fa 25 anys. Vull dir, o sigui, fa molts anys que d'alguna manera anem avisant, o el món sociolingüístic i lingüístic, no? Van alertant que no anem bé, no? El que passa que, com que des de les institucions, doncs, sempre s'ha anat dient que tot era fantàstic, que les estadístiques eren collonudes, doncs no s'ha fet res. I ara ens trobem, doncs, en una situació en què és difícil revertir la situació en què estem, doncs, perquè, com deia ell, les llengües no és una cosa que t'imposi, no? És una cosa de concepció interior, no? Aleshores, això és el difícil, no?
En la primera jornada, en el primer debat d'aquesta Repensem-nos, dissabte passat, llançàveu la pregunta a Joaquim Arenas, Carme Junyent i Montse Cendra de si la culpa és de la immersió.
Sí.
Aquesta immersió que fins ara tothom alabava, no?
Sí.
I posava d'exemple.
No, de fet, tots la van defensar, especialment Joaquim Arenas, que d'alguna manera és el pare, no? El pare de la immersió al nostre país. El titular, resum, diguéssim, de la jornada, l'immersió és fantàstica, és collonuda, ha funcionat, fins que s'ha deixat d'aplicar. Fins que les institucions, l'escola, doncs, han deixat de practicar, diguéssim, no? Aleshores,
i es va posar molt l'èmfasi en la secundària.
Exacte.
En la secundària, a l'escola, la immersió funciona molt bé, però arriba a la secundària, a l'institut,
desapareix. I arriba a la universitat i llavors ja n'hi parlem.
Ja, però hi ha un tall molt, molt, molt gran. I aquí també hi ha es planteja la qüestió aquesta de tot el català està molt bé, perquè és la llengua oficial, però l'oficialitat no salva la llengua. Perquè si hi ha una normativa oficial que diu que la llengua vehicular de l'ensenyament és el català, però després, en la pràctica, això no s'exerceix, aquesta oficialitat no té d'això, no té...
Passa que l'oficialitat sola com a mesura legal, diguéssim, no només no serveix, sinó que, a més, clar, si no va acompanyada d'una concepció, d'una consciència social, no? Tampoc no serviria, encara que no fos, diguéssim, una cosa legal estrictament. Això és la situació, per exemple, que ens trobem a Andorra, no? Que malgrat ser un país que té com a única llengua oficial el català, bueno, anar a tothom parla espanyol, no? O la situació, per exemple, d'Irlanda, no? Uh-huh. És un país, vull dir, independent, té una llengua oficial, tal, però allà s'ha perdut pràcticament, no? L'irlandès, la gent parla anglès.
Aquesta segona jornada tindrem ocasió de...
Demà,
plantejar-ho,
sí.
Perquè hi ha el responsable polític més important en el terreny de la llengua, que és el...
Francesc Xavier Vila.
Secretari de Polítiques Lingüístiques. Per tant, l'ocasió
I li llançareu la pregunta, i ara què?
Exacte.
Ja està escrita.
Bueno, ell esperem que ja se l'hagi feta, aquesta pregunta, no? Vull dir, ell hauria de venir-nos a explicar quins plans hi ha des de la secretaria doncs per revertir aquesta situació, no? Més enllà de coses que... demà bueno, serà una sessió, jo crec que molt interessant, perquè hi ha gent que ha fet aportacions no tan filosòfiques o no tan, diguéssim, conceptuals o no tant d'allò que fem tant els catalans, que és de plorar sempre i queixar-nos i que malament que estem i això està fatal, sinó que han fet aportacions de coses concretes que es poden començar a fer. No només allò que ens diuen sempre, no? Tu no canvies mai de llengua i quan un se t'ha... Bueno, això està molt bé a nivell personal, però també han fet aportacions de què podem fer, doncs, les institucions, etc, sense tocar res del que hi ha ara, diguéssim, eh? Vull dir...
Les eines que ja
sí,
tenim.
Sí, sense que el senyor Llarena es posi nerviós.
I el darrer debat tindrà lloc aquest dissabte, al mateix espai, Fòrum Verger Balaguer, a 8:15, i la pregunta és: un estat sense llengua, el català és una lluita compartida, qui us acompanyarà?
Bueno, aquí hi haurà
gent de molt de nivell, eh?
Gent de molt de pes, des de l'Isidor Marí, sí, no, ja ens tenim en classe.
Josep Morgades.
El Josep Morgades, que és un batallador constant, l'Isidor Marí, que és un sociolingüista i vicenc, doncs que ha treballat també molt. Són gent una mica implicats entre la independència i la llengua, no? O sigui que, perquè, clar, és un debat que pretén posar una mica de llum en aquesta pregunta. En una Catalunya independent, què en farem de la llengua? Això va obrir el meló el senyor Oriol Junqueras dient que seria cooficial sense haver preguntat a ningú, i clar, hi ha molt a discutir aquí, a veure.
Aquí també serà interessant escoltar el senyor Lluís Izaguirre, un dels responsables del manifest Koiné, que va fer molt de soroll fa 5 o 6 anys, però que ara sembla que el que advertien doncs tenien bastanta raó. Clar. I després hi ha una persona que no és tan coneguda, però que pot ser molt útil la seva aportació, que és l'Eva Pons, perquè és una experta constitucional en dret constitucional sobre llengües. I és clar, aquí tenim aquest debat.
Sí.
És el que deia abans el Jaume, l'oficialitat sola no n'hi ha prou, hi ha d'haver una consciència, un entorn, i aquest debat és sobre això, sí. la consciència que tenim els catalans des del punt de vista nacional, de què suposa la llengua.
I no només consciència, la llengua també ha de ser atractiva, no?, perquè els joves l'escullin.
Sí, aquesta és la cosa difícil de fer, no? Vull dir, perquè doncs, no saps exactament com els arriba. Evidentment, la deixadesa de TV3, per exemple, deixar perdre els canals, doncs una mica que la infantesa i joventut no anaven seguint i que, per tant, ja tenien uns certs referents en català, doncs això ha tingut un pes important, però sobretot el pes més important ha sigut que ara això s'ha desdibuixat absolutament i el pes absolut de les xarxes socials, que són majoritàriament en espanyol i també en anglès, doncs fa que sigui tot molt més difícil, no? Ens han tornat a residualitzar, diguéssim, d'una manera subtil, sense potser ni intenció, però vull dir, bueno, la realitat és aquesta.
Bueno, la intenció a vegades sí que hi és, eh? I si no pensem en el debat actual sobre la llei sobre l'audiovisual.
Sí, 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 sí.
Aquests dos darrers debats del Repensem-nos tenen lloc demà i dissabte a 8:15 al Fòrum Verger Balaguer. Són oberts, no us els perdeu. Jaume, Pere, moltes gràcies i bona setmana.
A vosaltres.
Adéu.